Aquesta setmana s'ha celebrat una nova reunió de la Comissió d'Ordenació i Promoció Turística per reflexionar i pactar les esmenes que es presentaran des de la nostra illa a la nova llei turística en el seu tràmit parlamentari. Teníem naltros a la vicepresidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, que ens atén per via telefònica des de Mallorca. Molt bon dia, consellera.
Molt bon dia.
A veure, primer de tot, no sé quina valoració fa d'aquesta reunió de la comissió, recordant un organisme que agrupa doncs, des de representants del Consell, també Associació Hotelera, Cambra de Comerç, PIMEF, CAEP, agències de viatge, així com representants de partits polítics i sindicats.
Pues, faig una valoració molt positiva. Vam poder analitzar aquesta llei que, com sabeu, es va aprovar sense molta participació dels consells en la seva elaboració i vàrem estar pues, repassant un poc article per article per poder introduir aquells aspectes que creïm que poden ajudar a que la llei reflecteixi més les necessitats de Formentera i que s'adapti. No? És una llei que parla de circularitat, de sostenibilitat i, d'entre d'altres, també la moratòria de les places turístiques i pues, podria dir que en els objectius generals estem tots d'acord, però que consideram que per arribar a aquests objectius generals, tenint en compte que totes les illes són diferents, també les maneres d'arribar han de ser diferents. No? Vaja, el mateix que demanam a cadascuna de les lleis que es fan del govern o inclús estatal.
A veure si podem desgranar una mica doncs, quines són aquestes propostes de Formentera per aquesta llei turística. A veure, primer de tot, pel que fa a la famosa congelació de places turístiques, recordem, eren entre 3.500 i 4.000 places turístiques, tant siguin d'estades turístiques com hoteleres. Quines són les especificitats per Formentera que es reclamen en aquest capítol?
Pues en aquest capítol ja es varen demanar d'una banda una sèrie de dispenses que s'havien inclòs respecte d'aquells projectes que ja estaven iniciats en el que respecta a la part hotelera, és a dir, projectes que ja estaven pues, sol·licitats al Consell i on ja s'havien demanat les places sí. I, evidentment, on ja s'havien fet una sèrie d'inversions. Sí. Aquí el que demanam és que el mateix es pugui aplicar a, aquells habitatges turístics que són, sobretot, els que pertanyen a famílies, a petites empreses, podríem dir, que hagin iniciat ja tràmits i hagin fet inversions en el que respecta el compliment del pla de qualitat, que, com sabeu, és un pla de qualitat molt estricte, que, entre d'altres, pues, obligava a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, al disposar d'un punt de recàrrega de vehicles, que, en alguns casos, pot suposar inclús haver de demanar un augment de potència elèctrica i, evidentment, també pues, reformes i demés. El que és, el que demanam és trobar la manera, trobar l'article perquè aquestes dispenses afectin també a aquestes famílies i que puguin continuar amb el que varen començar.
Sap aproximadament de quantes places estaríem parlant, tant pel que fa, diguem-ne, a l'apartat hoteler com al d'estades turístiques?
Vàrem fer un recompte aproximat i, clar, és un tema molt complicat perquè és molt flexible. Sempre hi ha places que es donen de baixa, sobretot ara mateix que estan fent la renovació o la pròrroga de les places turístiques. Hi ha gent pues, que decideix no jugar més o que, pues, mira, els seus fills s'han fet grans i ara es queden la casa ells o, entre d'altres, baixes per no complir o, bueno... Hi ha diferents motius. També en la part de, com sabeu, el 2019, quan vàrem fer el sostre de places, vàrem introduir totes les places que el propi PTI, el Pla Territorial de la Illa, permetia a canvi de les cessions per fer infraestructures. És a dir, que el Consell, per fer un vial, per fer un parc, per fer el que sigui, necessita de terrenys que no són de la seva propietat, evidentment, ni tenim pressupost suficient per comprar-ho tot. Així que quan es fa un PTI nou, el que es fa és, de manera generalitzada, en les zones on ho necessites, dir, mira, Quan tu vulguis desenvolupar aquest terreny, el 33% d'aquest terreny serà teu i el 66% d'aquest terreny serà del Consell. I en aquest 33% podràs fer això. Doncs vàrem tenir en compte totes aquestes places. Clar, els establiments nous que s'han fet o que es pretenen fer són tots d'una qualitat superior a el que havia previst. Així que han demanat menys places de les que podien haver demanat. En aquest sentit, aproximadament ens quedaven ara que quedarien congelades unes 600-700 places hoteleres.
Sí.
I unes 3.200 places d'estada turística en habitatge.
Aquestes són les que quedarien congelades. I les que, diguem, entrarien dintre la dispensa, quantes serien, més o menys?
És molt difícil de saber. En la part hotelera és més fàcil, perquè com entreguen documentació al Consell, havíem calculat unes 233 que estaven allí amb sessions fetes o tal, i de la part d'estades turístiques, doncs ara veurem, en primer lloc, aquesta dispensa encara no la tenim. El problema amb aquesta part és que, clar, en el cas de les estades turístiques, la gent primer fa tot i després entrega la declaració responsable. Per això no entra de manera automàtica dins de les dispenses de tenir el tràmit iniciat, perquè no inicien un tràmit anterior a realitzar la inversió. Però vaja, tampoc estaríem parlant d'un número molt gran, eh? Igual estan parlant del 300 places o 200.
Bé, altres assumptes també de la llei de turisme que han suscitat aquestes propostes per part de Formentera. Per exemple, el pla de circularitat, no? Es fan esmenes en aquest sentit. A què ens referim?
Bueno, en relació al pla de circularitat, el que ens referim és bàsicament a l'execució del mateix. És a dir, necessitem que per les petites empreses el govern realitzi un estudi general per categories de la petjada de carboni que calculi la pernoctació i que es pugui fer com una espècie de document marc pel que respecta al pla de circularitat. Aquest pla de circularitat, que sona molt fàcil, com, bueno, fico aquí les coses que faig en temes circularitat o sostenibilitat i ja està, té moltes normes que el regulen i crec que pot ser una feina molt complicada per al petit empresari. Així que un document marc en el que es pugui replenar el que es compleix, el que no, el que et digui, mira, aquí m'has de dir pues, quanta energia estàs gastant, no? I això m'ho has d'actualitzar cada 5 anys. I les millores que pots introduir són aquestes. També hi ha una altra part que és la certificació com a empresa circular, que ve a ser com fer una ISO i que ja sabem lo difícil que és també per les petites empreses. D'altra banda, creiem que aquest estudi hauria de tenir en compte no només la petjada d'aquestes persones, sinó també el retorn, és a dir, com repercuteix econòmicament, sobretot tenint en compte en quantes persones repercuteix, tant en empresaris com en treballadors. Sabeu que quan varen treballar la part de les places turístiques, un dels objectius era també la capilaritat econòmica, és a dir, el que hi hagués més empresaris que siguin ells els que gestionen i que els sous arribin a més gent i a més treballadors. I en aquest estudi també s'hauria de fer valoracions de les excursions d'un dia, dels viatges amb iots i dels creuers, perquè quan parlem de petjada ecològica, pues, la veritat és que això és...
Ui, hem perdut a la consellera de Turisme, que ens està tenint avui des de Mallorca, sobre aquestes esmenes que ha proposat Formentera a través de la Comissió d'Ordenació de la Promoció Turística a la Llei Turística. Unes esmenes que fan referència a diversos assumptes, com per exemple el que estava comentant ara la consellera Ferrer sobre el pla de circularitat, sobre la petjada de carboni, i també hem abordat abans les dispenses que es demanen des de Formentera pel que fa a la congelació de les places turístiques, que són unes dispenses que haurien d'afectar no només a la planta hotelera, sinó també a les estades turístiques. Aquesta seria la singularitat que es demana des de Formentera. Diria que tornem a tenir Alejandra Ferrer. Hola de nou, l'hem perdut un momentet, endavant. Estava parlant de la petjada de carboni i dels elements que s'han de tenir en compte, no només les pernoctacions, sinó també visitants d'un sol dia, creuers, etc.
Sí, exactament, que pensem que aquest estudi ha de tenir en compte també pues, un dels problemes bàsics de Formentera, no? Que són aquestes excursions d'un dia, les visites amb iots i les excursions de creuers. Hauríem de poder disposar d'un estudi que ens digués pues, aquestes visites també què és el que aporten a Formentera, no? Si hem de parlar de les visites dels que pernocten, dels que estan aquí de vacances, pues, també d'aquells que venen només per un dia o només a utilitzar el nostre litoral. És a dir, es parlaria de tenir, d'una banda, una calculadora de petjada ecològica, que com a concepte he descobert que també existeix, que faci que aquesta feina sigui més fàcil, no? Mm-hmm. De calcular d'alguna manera, i d'aquest esborrany per part del Consell per poder emplenar de manera més fàcil i complir de manera més fàcil per les empreses més petites i més familiars.
Perquè recordem, conseller, el tema del pla de circularitat, en principi la previsió és que es comenci a aplicar què? Estem parlant de l'estiu 2023, no?
Sí, estem parlant de l'estiu 2023.
Tenim un cert marge. I, per cert, pel que fa als períodes, no, els temps que tenim ara davant, pel que fa a la tramitació parlamentària, i de quina manera arribaran aquestes propostes al Parlament Autonòmic i es podrien o no incorporar en el debat d'aquesta llei turística, com anirà tot això?
Bueno, ahir vàrem participar a la Comissió de Consells, aquí a Mallorca, i vàrem poder traslladar ja als grups parlamentaris pues, una part d'aquestes qüestions. Evidentment, els torns són molt petits i en 7 minuts i mig no es pot traslladar tot, però sí vàrem poder traslladar la idea, no? Que és que, de fet, la llei no ha tingut en compte una feina prèvia que havia fet Formentera amb tota aquesta part de zonificació i de sostre de places turístiques, que, evidentment, es pot revisar, però sí que ha de quedar constància de tota aquesta feina que Formentera ja ha fet, no? Sembla que estem tots a vegades al mateix nivell, i aquestes lleis que es fan de manera tan general pues, a vegades són injustes amb uns o altres. En aquest sentit, pues, vàrem traslladar tots aquests aspectes, entre d'altres també un article que hi ha que parla de la necessitat de els clients tinguin informació dels productes d'origen balear, que es centra molt en el peix i en el marisc i en la denominació d'origen, pues, adaptació a Formentera és, per favor, tot el producte balear, i no només les denominacions d'origen, que en el cas de Formentera són molt difícils de treure. No? El que volem és donar recolzament a tot el producte i no només a les denominacions d'origen. D'altra banda, en quant a la part de gestió de dispenses, sabeu que la llei proposa dos parts de dispenses. La primera, que són les dispenses relacionades en el compliment d'aquest pla, és a dir, que si necessites posar plaques fotovoltaiques o fer algun tipus d'espai pels residus, etcètera, pues que això es pugui fer inclús amb dispenses urbanístiques. En aquest sentit, el que hem demanat és que, si n'és el cas, hagi de passar per la Comissió d'Ordenació i Promoció Turística, de la que formen part, bueno, com bé has dit abans, totes les patronals, sindicats i grups polítics, i també farem formar part a l'àrea d'urbanisme per aquests casos. Després està l'altra part, que és que s'allarga aquell decret que ja va ser del que ja vàrem parlar molt, que és el que permet el creixement del 15% d'establiments existents per impuls de l'economia després de la Covid. Clar, a nosaltres ens sembla un poc estrany que en la mateixa llei que parla de circularitat i sostenibilitat després es parli d'allargar un període en el que es permet un creixement del 15% dels establiments. Si bé té una novetat, que és que si creixes el 15% has de reduir el 5% de plaça.
I en tot cas, el creixement diria que és de zones comunes, terrasses, vestíbuls, coses per l'estil, que no places, no?
No places, però ocupa territori.
Això
Vull
sí.
dir, places,
Això sí.
places no són. En aquest cas, a Formentera ja vàrem decidir via plenària que seria un 0% quan es va aprovar la primera vegada i vàrem poder introduir que es respectés aquesta decisió prèvia, així que continuaríem al 0% i el que es demana és que aquells allotjaments, aquelles empreses que facin millores i reformes per millora de qualitat no es vegin afectades a haver de reduir en un 5% de places, perquè bàsicament no faran creixement en el nostre cas. D'altra banda, aquestes dispenses urbanístiques de les primeres que parlaven, demanem que es donin en la comissió d'ordenació turística, però a més demanem que aquesta comissió també pugui ser responsable de fer les dispenses que siguin necessàries per a aquelles persones que no puguin complir una part del pla. Perquè ens trobam que, evidentment, aquesta llei està fet amb una visió molt urbana. I en el cas de Formentera són molts els establiments que estan en rústic o que estan afectats per moltíssimes figures de protecció. I en aquest sentit el que demanem és poder fer dispenses del compliment d'alguna de les mesures del pla sempre i quan aquestes mesures pues, no es puguin realitzar per la zona on es troba o que la pròpia mesura pugui tenir un impacte més gran que el seu remei. No?
Bé, per cert, aquestes propostes de Formentera, com arriben al Parlament? Serà el propi diputat per Formentera, Antonio Jesús Sanz, qui haurà de defensar-les i incorporar-les al text que finalment es voti?
Sí, efectivament, ell serà un d'ells i li traslladarem i també la farem arribar a la resta de grups polítics perquè a la pròpia mesa de la Comissió d'Ordenació Turística hi són els diferents grups polítics. Així que aquesta proposta la farem arribar a tots els grups polítics del Parlament.
Bé, escolta'm, hi ha hagut un moment que ha parlat del tema de les excursions marítimes i m'ha vingut al cap això del decret de transport marítim. A principi de mes vèiem a la presidenta Francina Armengol, que va venir a Formentera i va dir que intentaria encabir les propostes del Consell al decret de transport marítim. No sé, fins on vostè sap, com van aquests intents del govern per encabir les propostes que Formentera fa 12 anys que intenta encabir?
Bueno, aquí hi ha dos parts, no? Al principi sempre ens havien dit que aquest decret ho solucionaria tot i ara sembla que quan més ens apropam a vegades menys coses ens soluciona. Hi ha una part específica d'horaris i mínims d'horaris que ens aportarà aquest decret i després hi ha una altra part en la que està treballant l'autoritat portuària, que és com l'establiment de amb el que vàrem començar l'any passat, no? Establiment d'un sistema d'arribada al port de Formentera que eviti els solapaments i que ha d'acabar també reduint el nombre d'embarcacions que arriben. Jo espero que tinguem notícies les pròximes setmanes perquè amb aquest aspecte en tot el que és la reordenació del port també està incorporada la part de la necessitat de trobar espai per els empresaris que lloguen petites embarcacions.
I amb tot això, les excursions marítimes també seran, diguem-ne, competència d'aquest decret que s'està a punt de sortir, segons la presidenta Armengol?
Bueno, hi ha un parell d'aspectes amb els que estem treballant encara, que això ho sap millor el conseller de Mobilitat respecte de les golondrines que venen d'un dia i respecte de la seva regulació i amb aquesta negociació s'està treballant encara, perquè evidentment hi ha interessos diferents a diferents illes.
Consellera, abans de mullar-la, una qüestió més. Sabem que Formentera s'està promocionant ara a Portugal, a França, a Bèlgica. No sé si és que en aquest moment d'incertesa és molt adient aquesta promoció als nostres països veïns, diguem-ne.
Bueno, és una estratègia que vàrem començar ja quan va començar la crisi de la Covid, no? Que s'ha vist que de manera automàtica pues, la gent vol continuar viatjant, té ganes de viatjar, però ho fa amb viatges més de proximitat. Així que el mercat francès és un dels que ha funcionat molt bé els últims anys, també, evidentment, el nacional, que ni parlam, i el mercat portuguès sembla que s'està recuperant conjuntament amb l'italià. Ara, pues, per desgràcia, haurem d'esperar com evoluciona tota aquesta crisi amb la guerra a Ucraïna i veure també com afecta a la resta d'Europa, tant en termes econòmics com en directes per les famílies, com en termes econòmics del que pot costar arribar a Formentera amb els preus de la benzina, no?
Per cert, estem a un mes de la Setmana Santa. Com pinta aquesta primera, diguem-ne, avançada de la temporada?
Pues de moment, i pel que ens diuen, pinta bastant bé. Sabem que i obriran diferents establiments i sobretot també negocis de restauració. A principis d'abril tenim una carrera també, la Formentera World Round Trail, una
Ah, sí?
carrera important que bé, està començant a agradar a molta gent i bueno, pel que diuen, les reserves s'estan animant i crec que sobretot la part de viatges entre illes està molt animada.
Alejandra Farrés, consellera de Turisme i vicepresidenta de la Institució Insular, avui a Mallorca, després d'haver participat en aquesta trobada de consells ahir. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, gràcies a vosaltres.